Són les 9 de la nit.
Ràdio Estel.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
La primavera és una estació perfecta per cuidar-nos i per preparar-nos per l'estiu. És una estació ideal per començar les depuracions i amb el drenador de Santebank aconseguiràs una acció depurativa completa. Una manera natural ideal per preparar l'organisme abans o durant el seguiment d'un pla de dieta. Natur Plus, complements alimentaris d'origen natural des de 1971.
Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0.
Les 9 i un minut a la Catalunya, a l'Andorra. Salutacions a tota la gent que ens escolteu per internet. Us baixeu el programa al nostre compte d'iBooks. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Després de sumar ahir la primera victòria en els quarts de final de l'Eurolliga, 73-57 davant de l'Olympiacos, el Barça es prepara per afrontar el segon assalt. Serà demà divendres a les 9 de la nit en un palau que, sens dubte, serà més palau del que ho va ser ahir, amb 4.428 espectadors a les grades. El dubte, però, segueix sent i seguirà sent fins a darrera hora Brad Oleson, per culpa de l'esquins de turmell que patia ahir, aquesta tarda el Barça ha fet saber que l'evolució de l'esquins d'Oleson marcarà la seva disponibilitat per poder jugar els propers partits. Ahir, Pasqual, ja ho deixava clar, en sala de premsa no era massa optimista.
Bueno, és l'altre peu, no té res a veure amb lesions passades. A priori és un esquins. Difícil que pugui jugar divendres, però veurem. Ara encara no ho sé.
Doncs veurem què passa amb Oleson, veurem si demà podrà formar part o no de la partida, després que ahir doncs, no pogués acabar el partit per culpa d'aquest esquins al turmell dret, però ara mateix sembla complicat. I ja sabem tots que Oleson és una peça clau en aquest Barça per tot el que aporta en atac i sobretot en defensa. Això és Bàsquet al dia amb el Mario Ramírez, al control, Xavi Pagant a la producció.
Gràcies, Òscar. Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
Som-hi, 9 i 3, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs demà divendres el Barça afrontarà un partit clau bàsic per anar al Pireu amb tota la tranquil·litat del món, un 2-0, que òbviament implicaria tenir doncs peu i mig, a la Final Four de Madrid. Xavi Pasqual té clar que pel segon partit, el de demà, els espera una nova guerra.
No oblidem que ells tenen el cor d'un equip guanyador, és guanyador de les dues de les tres últimes Eurolligues. No ho oblidem mai, i mentalment són molt forts i entendran bé quin moment és el que els espera el divendres i faran un nou partit, una nova guerra dins del partit.
I qui ja té peu i mig a la Final Four de Madrid és el Xesca, que aquesta tarda ha tornat a derrotar el Panathinaikos, en aquest cas per 100-80. Així doncs, els russos es posen amb un 2-0, mentre que els grecs ho tenen magre de debò per estar a la Final Four de Madrid. I des de les 8 de la nit està en joc el partit Fenerbahçe-Maccabi. Recordem que en el primer partit l'equip turc va patir per derrotar el conjunt israelià, i en aquest segon assalt, de moment, el marcador està així: Fenerbahçe 57, Maccabi 41. I demà divendres tornarà a jugar, torna el Tor per Barça i Madrid. Això sí, a diferència del que va passar ahir dimecres, demà divendres serà el Madrid l'equip que jugarà a les 7 de la tarda, i ho farà després de sumar ahir la primera victòria davant de l'Efes per 80-71. Pablo Laso.
Lo primero, felicitar a los chicos. Creo que hemos sacado un partido muy difícil. Muy difícil desde el principio. Y creo que hoy hemos dado un paso muy importante dentro de un playoff que no ha hecho más que empezar.
Doncs no va ser fàcil el partit ahir pel Madrid, que el descans, de fet, perdia 35-43, però, com ja ens té acostumats al llarg d'aquesta temporada, en el tercer quart es va posar les piles amb un 26-10 de parcial. Laso parla de la reacció dels seus en la segona meitat.
Había dos cosas claras que les quería transmitir. Una, calma. Necesitábamos calmarnos y reconocer, que eso sí, obviamente es más táctico, las situaciones que se nos estaban dando, tanto defensivas como ofensivas. Creo que hemos dado la vuelta al partido y pienso que en el último cuarto hemos sido capaces de controlarlo, sobre todo a partir de nuestra defensa, y sacar una victoria complicada.
I del partit d'ahir destacar el 6 de 7 en triples de River. Va acabar amb 21 punts, o Ayon amb 14 punts, 10 rebots, 4 pilotes robades per 29 de valoració. De fet, el pivot mexicà ha estat assignat a l'MVP de la primera jornada d'aquests quarts de la Eurolliga. Doncs demà a les 7, Madrid-Efes. Els blancs buscaran el 2-0, mateix objectiu del Barça, que jugarà el seu partit demà a les 9 de la nit davant de l'Olympiacos. Del que va passar ahir al Palau, del 73-57, en parla Xavi Pasqual.
Contents per aquesta primera victòria en un partit on a l'inici ens ha costat una mica entrar en partit, com és normal amb aquest tipus d'aconteixements. Però penso que durant tot el partit hem fet una excel·lent defensa, hem tingut un molt bon control del rebot, i crec que hem estat justos guanyadors d'aquest primer partit de playoff, i que ens fa contents i ens fa expectants de cara al divendres, on necessitarem el recolzament de tota la gent, perquè serà un partit importantíssim de cara al nostre futur.
I una de les claus de la primera victòria, els 44 rebots al Barça. D'aquests 15 en atac, pels 27 rebots als grecs, 7 en atac.
El rebot amb ells és dificilíssim. Avui ho hem aconseguit i estem molt contents. Hem felicitat molt els xavals perquè ho han fet superbé. Ells són un equip extraordinari de rebot d'atac. Han agafat 7 rebots d'atac. No són molts. Nosaltres hem agafat més defensius. Crec que ha estat molt important. I la veritat és que tàcticament, sobretot a nivell defensiu, ens ha sortit bastant bé tot, hem treballat força bé. A nivell ofensiu, penso que podíem haver jugat una miqueta millor alguna situació, que hem de mirar i hem de millorar, però globalment crec que ens ha sortit una mica tot com ho havíem planejat.
I per demà, Pasqual espera un millor Olympiacos i també un millor Spanoulis.
Bueno, han jugat molt bé sense Spanoulis, també, sincerament. Avui, home, Spanoulis estem parlant del jugador que és, no? No el descobrirem ara. És evident que tenir-lo o no tenir-lo, doncs és una part important. Avui amb ells ha pogut jugar 11 minuts, segur que divendres encara en jugarà més. És un jugador que els hi dona... Sobretot és un jugador que dona identitat a les coses i al joc. I la identitat als equips és una part fonamental pel Palec.
Doncs el base grec ahir tan sols va jugar 11 minuts, aportant un punt per un insòlid menys 8 de valoració. I Giannis Sferopoulos, tècnic de l'Olympiacos, per demà espera més dels seus.
For sure, we had injury problems.
Els problemes de lesions sempre afecten. Teníem el problema d'Spanoulis, però no només Spanoulis, també Hunter, ara a partir d'avui Dunston, tot i que crec que no és massa seriós, demà de tota manera ho podrem saber del cert. En qualsevol cas, per partits així necessitem tot l'equip en la millor forma, i quan ve un jugador que ha estat sense jugar partits, sense entrenaments durant una temporada, durant un mes, doncs això realment afecta el rendiment, i tothom coneix de tota manera el nivell físic i el nivell general de tots els nostres jugadors, i crec que segurament estarem llestos per la continuació, per el proper partit.
For sure we will be ready, more ready for the continuation.
9 i 9 minuts, Miguel Lois, director de la web Sentimiento AIN. Hola, Miguel, bona nit.
Hola, bona nit, Òscar, què tal?
Com estàs veient aquests quarts de l'Euroliga?
Uf, bueno, molt superior al CSKA, que fa una mica de por, eh? Fa una mica de por, tenint en compte que seria el rival del Barça a la hipotètica final fora de les semifinals. Fa bastanta por que el primer partit el guanyi de 27 i aquest de 20, o al revés, ara no sé com ha sigut, però...
Sí, sí, bueno, aquest ha guanyat molt, de 20, molt... 180.
Sí, molt, bueno, un equip molt potent i que jo crec que aquest any la meva sensació és que crec que porten 24 victòries en 26 partits de la Lliga. Un equip molt compensat, que té ganes, ostres, molt difícil. I el Fenerbahçe Maccabi, doncs, home, de moment Fenerbahçe és clar dominador. L'única opció que tindria Maccabi és guanyar avui a Turquia, i crec que no ho està fent fins ara.
Doncs perd de 19, 60 a 41 al minut 26.
Crec que el Tobradovic ho tenen bastant fàcil per estar a la Final Four. I pel que fa al Barça, bueno, ahir vam veure un Olympiacos, per mi, molt tou. És a dir, vam veure un Olympiacos molt lluny de la seva millor imatge. Cert que Spanoulis no estava... El vaig veure molt malament físicament. Mm. Molt ben defensat per Satoranski, però el Barça va jugar, crec, molt millor com a equip. Diria que tots els jugadors, o gairebé tots, van anotar. I això és fonamental, no? Mm.
I el que està sent fonamental... el factor pista, a part de que són els equips sí, amb més qualitat en aquests quarts, però vaja, no estan perdonant els de casa, eh?
No estan perdonant, i mira que ahir el Barça va jugar quasi en família, eh? Però sí, la veritat és que, bueno, el factor pista, per això és tan important, no?, assegurar-lo als quarts de final de l'Eurolliga, i sí, realment, cap derrota a casa. Veurem demà l'Efes si és capaç de mantenir el nivell de la primera meitat d'ahir contra el Real Madrid, o si a la segona meitat es torna a venir avall contra el de l'Aso.
Ja parlaves del Madrid de... Vaja, juga demà a les 7 contra l'Efes, el segon partit. Et pregunto si creus que Barça i Madrid aniran amb un 2-0 a Atenes i a Istanbul, respectivament.
Jo crec que el Madrid sí, perquè, bueno, perquè ara té la mentalitat de... Bueno, té molt clar l'objectiu, que és guanyar a casa, arribar a la final a casa i guanyar-la. I jo crec que el Barça dependrà molt de com estigui Spanoulis. És a dir, si Spanoulis miraculosament recupera la seva millor versió, el Barça patirà. I si arribem al final del partit amb un marcador ajustat, jo crec que el Barça pot acabar patint. Però penso que el Barça, veient el partit d'ahir i com arriba i com van jugar tots els jugadors, penso que és clar favorit per anar amb un 2-0 al Pireu.
Mm-hmm. I els equips de casa, els favorits, no?, per estar a la Final Four. És a dir, CSKA, Fenerbahçe, Barça,
sí,
i Madrid.
Fenerbahçe,
no?
Barça i Madrid. Jo crec que aquests quatre, si no hi ha una sorpresa per mi, seria molt gran. Crec que aquests quatre seran els que estan a la Final Four, sens dubte.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs Miguel Lois, director de la web Sentimiento AIN. Com sempre, gràcies per opinar, per passar per aquí per bàsquet al dia.
Gràcies, Òscar. Bona nit.
I recordar, que en la jornada d'avui, tercera dels quarts de l'Eurolliga, tenim un resultat definitiu. El CSKA 100, Panathinaikos 80. Els russos dominen la sèrie per 2-0. I des de les 8 està en joc el Fenerbahçe 63, Maccabi 43. Els turcs, doncs, camí també del 2-0. Demà a les 7, Madrid-Efes domina la sèrie el Madrid per 1-0. I demà a les 9, Barça-Olympiacos domina la sèrie el Barça per 1-0. Per cert, ni Barça ni Madrid juguen aquest cap de setmana el seu partit corresponent a la 29a jornada de la Lliga Endesa. Tots dos han posposat els seus respectius partits contra Obradoiro i Unicaja pel dijous 30 d'abril, doncs, pels seus compromisos als quarts de final de l'Eurolliga. Una 29a jornada de la Lliga Endesa que comença demà divendres, a les 9 de la nit, amb el partit Morabanc-Andorra, Estudiantes en directe per Teledeporte. En parla Joan Peñarroya, tècnic del conjunt d'Andorra.
Quan hi ha molts, en la qual els 6 equips que ocupen les 6 darreres posicions de la Lliga juguen entre ells. Però, bueno, no triem les setmanes, hem de continuar guanyant partits, els equips que estan a sota continuaran guanyant, i és evident que aquest divendres és un partit important per nosaltres. Juguem a casa, portem una bona línia a casa, venim de perdre dos partits i, bueno, sabem que és un partit que hem de guanyar i que per això, pues, haurem de fer un bon partit i necessitem de tothom.
I demà divendres es disputa també la darrera jornada de la Lliga regular a la LEP Or, al Fort Burgos, ja matemàticament primer classificat i amb l'ascens esportiu a la Lliga Endesa a la butxaca per tercera temporada consecutiva. Veurem si la tercera va a la vençuda. I l'altra plaça d'ascens la disputaran els 8 equips que jugaran als play-offs. Ourense, Breogán, Valladolid, Palma, Lleida, que és 6è classificat, Navarra, Palència i Melilla. Un Lleida, un Actel força Lleida, que demà juga a la pista de l'Osca amb les aspiracions a acabar cinquè classificat la temporada i tenir el factor pista a favor en els quarts de final del play-off. Parla José Simeón, capità del conjunt de la Terra Ferma.
És un partit perillós, una mica trampa, perquè no es juguen res. Sortiran amb ganes de acabar la Lliga amb una victòria. És un equip molt jove i ambiciós i que pressiona tota la pista i són molt perillosos. Nosaltres hem d'imposar el nostre ritme de joc, que controlar el rebot defensiu i a partir d'ahir pues, ser intel·ligents en el 5x5 i com ja t'he dit, pues, controlar el seu ritme alt de joc.
I el Prat ja ha descendit, que tanca la temporada a l'Aleport jugant demà a la pista del Berogán. Tots els partits es juguen horari unificat a les 9 de la nit. 9 i 15 dissabte comencen els play-offs a la NBA.
A Radio Estel.
Estaría bien que se volvieran a ver las caras estos dos
equipos. Lo firmo ahora mismo y te invito a lo que quieras, vamos.
Bàsquet al dia.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I volem parlar dels play-offs de la NBA, com sempre, amb el professor Garriga. Abans, però, ja ens escolta un entrenador català que segueix fent història al bàsquet americà, Jordi Fernández, tècnic dels Canton Charge, equip filial dels Cavaliers a la D-League, classificats per la final de la Conferència Est. Es jugaran el passi a la final de la Lliga de Desenvolupament de la NBA contra Fort Wayne Mad Ants. La final de la Conferència Oest la disputen Santa Cruz Warriors i els Austin Spurs. Marxem als Estats Units. Jordi Fernández, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Enhorabona, per la gran, gran temporada que estàs fent. O esteu fent.
Moltes gràcies.
Primera temporada, com a primer tècnic. Fa, res, 7 mesos que vas arribar al càrrec. I aquesta matinada, crec que a la 1, hora catalana, primer partit de la final de la Conferència Est a la D-League.
Sí, això mateix. Juguem aquesta segona ronda amb el factor pista a favor. Vam haver de jugar la primera ronda amb el factor pista en contra. I, bueno, hem passat aquesta ronda. Esperem haver après de la primera, que vam passar un moment complicat quan vam perdre el segon partit. I, bueno, amb molta il·lusió.
Els propietaris, imagino, òbviament estaran encantats, no?, amb la teva feina.
Sí, bueno, la nostra feina és de formar aquests jugadors, però també competir i guanyar partits. Crec que aquest any doncs ho hem pogut assolir amb tot el rècord de la franquícia, de victòries, de la lliga regular. I, bueno, just l'altre dia que vam guanyar el tercer partit a camp contrari, vam acabar jugant a l'últim quart amb 4 rookies. I, bueno, això és una feina de tot l'any, de tot el cos tècnic i també del meu general manager. Aquests fets són importants per jugadors, però també per tot el club.
Jordi, opcions de disputar la final de la D-League? Com ho veus?
Bueno, en tenim. Estem justament a 2 victòries d'arribar a la final, perquè aquí les sèries són de 3 partits, són més curtes. Hem perdut a 3 jugadors titulars en una setmana, just el dia abans de la primera ronda de play-off, 2 al nostre base titular i el nostre pivot titular van rebre contractes a l'NBA, el qual és per el que treballem. Estem molt contents de veure'ls marxar, però a la mateixa vegada doncs, ho complica tot una mica. També la setmana abans vam perdre el nostre atleta titular Brandon Paul per una lesió, que això és el que costa més de veure. Els altres dos, doncs, el Jorge Gutiérrez, el base de Mèxic, van a jugar amb Milwaukee, que estarà als play-offs de l'NBA. I el nostre cinc titular, l'Enzo Onowaku, està jugant amb Minnesota, amb Enrique. Bueno, és un hàndicap més, però bueno, la veritat és que els jugadors que han quedat estan en un equip molt jove, però hem lluitat i hem passat de ronda. Això és important.
I està clar que t'estàs fent un nom allà als Estats Units. No sé si cada cop veus més a prop la NBA.
Sí, bueno, jo... fa 6 anys que estic aquí, els meus 4 primers anys he estat a la NBA, 2 anys he estat a la banqueta amb Cleveland. Han sigut experiències molt enriquidores per mi, tot van seguint etapes diferents, amb responsabilitats diferents, i la veritat és que he après molt. Evidentment, la NBA és un objectiu per mi, sempre quan doncs, tingui la possibilitat d'aprendre i donar un pas endavant.
Uh-huh. I dissabte comencen els play-off de la NBA. No sé què es diu per allà. Equip favorit pel títol, per tu, quin seria?
Bueno, jo crec que quan comença això és el més divertit de l'any, perquè crec que tot el que s'ha fet a la Lliga regular passa una mica en segon terme. Uh-huh. I els play-offs, el joc és diferent, el joc és més lent, les possessions es juguen més a mitja pista. Crec que Cleveland pot ser un favorit. Atlanta i Chicago són noms que han d'estar a la conferència est, i per nosaltres no serà fàcil, ja que juguem amb Boston a la primera ronda, ens hauríem de creuar amb Chicago només mirant equip per equip i classificació, i la final seria amb Atlanta. Per tant, aquests tres equips crec que són els més forts de la conferència, però bueno, sempre salten sorpreses. I a l'altra banda del quadro és la conferència més disputada, com ve a ser en els últims anys. Golden State ha tingut una temporada increïble a nivell de resultats, han sigut un dels equips ofensius i defensius, però bueno, es juguen a la primera ronda amb New Orleans, que és un equip molt jove, que no tenen res a perdre, només tenen molt a guanyar, i crec que per ells passar ronda es creuarien ja amb Memphis o amb Portland, i ja són paraules majors. San Antonio ha acabat doncs, com ve acabant tots els anys, a un nivell increïble, i també és un equip que si te'l trobes a la final de conferència és molt, molt complicat, i crec que en aquesta banda del quadre, per mi, Golden State i San Antonio seran un dels que arribaran a la final, però com t'he dit, d'això és que mai se sap.
Exacte, ja tenim ganes que arribi dissabte, comencin els play-offs de la NBA, però abans, aquesta matinada, a la 1 hora catalana, els Canton Charts, Jordi Fernández, equip de la D-League, juga el primer partit de la final de la conferència est. Jordi, enhorabona per tot el que estàs aconseguint i sort pel que et ve a sobre, eh?
Moltes gràcies per la trucada i gràcies pel suport.
Una abraçada.
Una abraçada, adéu.
I com tots els dijous, el professor Garriga, l'home NBA del bàsquet al dia, que no pot faltar la cita amb tots nosaltres. Hola, Josep, bona nit.
Bona nit, Òscar. Què tal,
doncs,
com esteu?
Arrel del que ara ens deia el Jordi, des de Cleveland, des dels Estats Units, doncs això, dissabte, per fi, arriben els play-offs de la NBA.
Sí, coincideixo molt amb les seves apreciacions. A l'est les coses estan bastant clares, a l'oest tot plegat molt més apretat. Fixa't, al mateix oest, fins a l'última jornada, no hi va haver una reordenació del que és la llista d'equips. Amb la victòria dels Pelicans contra els Spurs, els Pelicans es van classificar i van deixar fora Oklahoma, eh? Oklahoma, que ha estat amb 55 partits sense Kevin Durant, ha aconseguit que Russell Westbrook fos el màxim anotador de la competició, però ha quedat fora dels play-offs amb un balanç de 45-37. És a dir, guanyant 45 partits, pensa que es classificaria com a sisè millor equip de l'est. A l'est, Brooklyn s'ha classificat amb un balanç de 38-44. Això et dona una idea de la diferència entre l'est i l'oest. I guanyant els Pelicans, els Spurs, que eren segons abans d'aquesta jornada, passen a la sisena posició de la competició de l'Oest, i per tant s'han d'enfrontar contra els Clippers de la primera ronda, amb un emparellament la mar d'interessant. Han acabat molt bé els Spurs, estic completament d'acord amb el que estàveu comentant abans. Per tant, l'Oest molt més potent, molt més igualat. Fixa't que es classifiquen els 5 equips de la divisió sud-oest, eh? Uh-huh. Houston, Memphis, San Antonio, Dallas i Nova Orleans. Els 5 equips de la divisió sud-oest classificats. Evidentment, aquesta divisió ja la podem entendre com la més potent de la Lliga. Això no passava des de 2006. I a l'est, és curiós que queda fora Miami, finalista de l'any passat, sí. No només finalista de l'any passat, sinó de les últimes 4 temporades, eh? 2 anells. Jo crec que Miami, molt mal digerir de la marxa de LeBron James a Cleveland, i també, per no dir-ho d'una altra manera, la baixa de Chris Bosh, que des del 5 de febrer està fora de la competició per una afecció pulmonar, no? A l'oest podem parlar del puríssim paper dels Lakers, sobretot perquè és històric el que han fet. No han quedat últims. Fixa't que han quedat penúltims, però han guanyat 21 partits i n'han perdut 61. L'últim partit acaben perdent a casa de pallissa 99-122 amb el Sacramento Kings, que no només és un equip relativament mediocre, sinó que es presenta a jugar sense els seus dos millors jugadors, DeMarcus Cousins i Rudy Gay. Mai els Lakers havien perdut 61 partits ni havien arribat només al 25% de victòries, en tota la seva història. Ara l'equip, mira, viu pendent de reconstruir-se, de veure què passa amb els lesionats i veure què passa, sobretot, amb el proper draft. I molt ràpidament, però suposo que tampoc tenim massa més temps, ara s'està una miqueta discutint qui és el jugador més valuós de la competició. Hi ha una llista d'aspirants que no és molt llarga, però sí que és molt sòlida de noms, i hi ha una sèrie de jugadors que jo crec que tots ells han fet mèrits, com a mínim perquè se'ls consideri, dintre del fet de tenir opcions de ser declarats MVP. No? Mira, James Harden ha sigut l'atac de Houston. Ha assumit tantíssim protagonisme en aquest equip, en un equip de Houston que ha sigut el segon millor equip de l'Oest. L'Oest, la millor conferència. Després està LeBron James, que és, ja ho sabem tots, el jugador total. El LeBron és capaç de convertir un equip mediocre com Cleveland en aspirant a tot i d'abandonar Miami a les finals de la Lliga i deixar-lo fora del playoff. Després, Russell Westbrook, màxim anotador, ha aconseguit una sèrie de triples dobles consecutius espectaculars, uns números que fan por, però el seu equip ha quedat fora dels play-offs. Tots aquests jugadors mereixen, com a mínim, ser considerats quan s'hagi de parlar del millor jugador de la competició, però per mi, indiscutiblement, hi ha un nom que brilla per sobre tots.
Per mi també,
Que és el de Stephen Curry.
Exacte.
Stephen Curry és el líder del millor equip de la Lliga. I, sobretot, és un jugador que, per si sol, justifica el preu de l'entrada. Talent en té com ningú i no només és capaç de fer ell el millor, sinó, sobretot, és capaç de millorar a tots els seus companys i fer-ho tot alhora. Klay Thompson, que és el seu alter ego, és el seu company en el backcourt dels Warriors i junts formen aquest duet que en diuen els Splash Brothers. Klay Thompson diu que no només és el millor, sinó que sobretot ho és perquè ho és cada dia. O sigui, ha sigut un jugador molt regular, a cada partit ha sigut el millor i sobretot és el millor en els moments més calents de cada partit. És un jugador que no s'amaga mai. Fixa't, si agafem l'estadística de tirs de 3, les millors estadístiques de tota la història, comptant tots els jugadors de la història, fas una llista de 5, en aquests 5 hi ha 3 temporades de l'Stephen Curry. I en aquesta és quan ha estat batent absolutament tots els rècords en aquest aspecte. Jo crec que ha sigut el millor durant tota la temporada.
Sí, totalment
d'acord. El millor equip de la Lliga. 23,9 punts, 4,3 rebots, 7,7 assistències. Veurem què és el que diuen al final, però per mi és indiscutible.
I em queda un minut per parlar de Ricky Rubio, que finalment ha passat pel quiròfan. Ahir parlava amb Marc Rubio, amb el seu germà aquí al Bàsquet del Dia, i ens deia que tot està bé, que tots estan contents, que l'operació ha anat bé. Però, vaja, a veure si per fi pot acabar una temporada, Ricky Rubio, la NBA.
Sí, artroscòpia, ara ja ha començat a recuperar-se, i ha dit per Twitter que l'operació ha anat molt bé, ha agraït tots els missatges de suport, i ha dit allò de que cal ser positius i que tornarà més fort que mai, llegeixo del seu compte de Twitter. El que passa és que també ha dit que li deu molt a Minnesota, que vol jugar una temporada de 82 partits d'una vegada per totes, i això que a la Federació Espanyola li sona una miqueta estrany, perquè, clar...
Hi haurà bàsquet aquest estiu.
Hi ha l'Eurobàsquet aquest estiu, i el Ricky, doncs, evidentment, posa el seu club, el de ser franquícia de NBA, per davant de tot. Jo crec que encara és d'hora per parlar-ne, però el jugador Clem sembla que té les prioritats molt clares, no? I això, cosa, per l'altra banda, que no deixa, almenys a mi, de semblar-me també el més lògic del món, jo crec que s'ha d'entendre.
Doncs ho deixem aquí, Josep. Una abraçada ben forta i fins dijous vinent.
Molt bé, fortíssima abraçada per tots vosaltres.
I encara temps, recta final per dir-vos que, vaja, que la Bruixa de Manresa no guanya per lesionats. El darrer en caure és Ben Dewar, amb un trencament a l'abductor. Haurà d'estar almenys 2 setmanes de baixa. Alfred Julve, nou col·laborador en la tecnificació de jugadors del bàsquet Manresa, treballarà per millorar la tècnica dels joves jugadors. Rafa Martínez, jugador de la València Bàsquet, doncs ho ha aconseguit i finalment donarà nom al pavelló municipal de Santpedor. Doncs ho deixem aquí, pendents al Twitter, de tots els que heu participat, de la gent que ens seguiu i retuitegeu, perquè ara tot d'una donarem els noms als guanyadors de les entrades per anar a veure el Fiat Joventut València Bàsquet, el partit entre la Bruixa de Manresa i el Sevilla i el parell entre el Morabanc, Andorra i l'Estudiantes. No hi ha temps per més. Donar les gràcies al Mario Ramírez al control, al Xavi Pagan a la producció i a vosaltres per escoltar-nos i per seguir-nos també al Twitter, @basquetaldia, amb @basquetaldia. Tornem demà, com sempre, a partir de les 9 de la nit aquí a Radio Estela, amb més Bàsquet al Dia. Vagi bé.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persona.